RTV, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gairebé 200.000 persones esperaven a finals del 2025 a Catalunya una intervenció quirúrgica. Ingressar a les llistes d'espera mèdiques no és gens agradable. Però, a més, no és una dada més. És el símptoma més visible d'un sistema sanitari tensionat a Catalunya, que aquest símptoma és especialment evident amb aquestes xifres. Si fem la comparació amb la resta de comunitats d'Espanya, aquesta és la segona xifra més alta de tota Espanya, només superada per Andalusia, que també té un increment poblacional respecte als 8 milions de Catalunya. Però, a més, la xifra catalana té molta diferència respecte al tercer i al quart lloc, Madrid i València, en menys de la meitat de pacients en espera. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i davant d'aquestes xifres, la pregunta directa és: què hi ha al darrere d'aquests números? D'entrada, una realitat clara. Catalunya no només destaca pel volum total, sinó també per la pressió en especialitats concretes. La traumatologia encapçala la llista amb més de 46.000 persones pendents d'una operació. És a dir, et trenques un genoll o un turmell, per exemple, jugant a futbol, jugant a bàsquet o fent qualsevol tipus d'activitat, i a banda del dolor ja pots agafar una dosi de paciència o bé pagar i anar-te a fer una intervenció quirúrgica a una clínica privada. També són especialment llargues les esperes en cirurgia general i digestiva, amb més de 41.000 pacients, així com en xiconologia, cirurgia vascular o cirurgia pediàtrica. Els professionals insisteixen que el problema va més enllà d'aquestes llistes. Les urgències hospitalàries a Catalunya van atendre gairebé 4 milions de visites l'any passat, un nou increment que evidencia la pressió creixent sobre el sistema. I aquí és on apareix el fons de la qüestió. És un sistema pensat per una població més petita, amb mancances en l'atenció primària i amb recursos limitats per absorbir una demanda cada vegada més gran. Sempre és el mateix, com per exemple la gran crisi de la mobilitat. Ara, les llistes d'espera d'àmbit sanitari, que hoy viu, sempre han existit. Ara s'estan incrementant. Un disseny d'una Catalunya per 6 milions de persones, per una actual de 8 milions i, a més, camí dels 10. Hi ha un creixement poblacional i els governs han de planificar la cobertura social. El resultat actual és aquest col·lapse progressiu que es tradueix en més espera, més saturació i menys capacitat de resposta, Yolanda Canales.
Les llistes d'espera a la sanitat catalana continuen creixent i evidencien la pressió sobre el sistema. Els professionals insisteixen en que no es tracta d'un problema puntual, sinó d'una situació estructural que s'ha anat acumulant amb els anys. José Manuel Domínguez, de la Secretaria de Salut i Serveis Sociosanitaris d'UGT, Serveis Públics Catalunya, apunta que darrere d'aquest augment hi ha diversos factors, però amb un element central: la manca de recursos.
És evident que és un problema multifactorial, però a l'arrel és la falta de dotació econòmica i de projectes dintre del món sanitari. És evident que la població ha incrementat, parlem de 2 milions de persones, parlem de Catalunya, durant aquesta darrera època, i els serveis públics, i en concret la sanitat, no han incrementat amb aquest volum. Per tant, és evident que això suposa un problema gran.
Segons Domínguez, l'augment de població no ha anat acompanyat d'un reforç equivalent del sistema sanitari, fet que genera un desajust clar entre la demanda i la capacitat d'atenció. I aquest desequilibri es tradueix en més pacients, però no en més professionals ni més recursos, creant un autèntic coll d'ampolla. A més, recorda que formar personal sanitari requereix temps i que molts professionals acaben marxant a altres territoris o països amb millors condicions, cosa que agreuja encara més la situació. Davant d'aquest escenari, el sistema es veu obligat a prioritzar els casos més greus, fet que impacta directament en la resta de pacients.
No podem passar per davant alguna persona que no necessita de manera urgent qualsevol mitjà sanitari per davant d'un altre que ho està necessitant per raons de vida immediata, de salut. Per tant, sí, clar, evidentment, acabem prioritzant aquelles coses que han d'anar primer, i això fa que algunes encara endarrereixin més aquelles que no tenen tanta urgència.
Els sindicats anuncien que la manca de pressupostos limita qualsevol marge de millora i alerten que el problema ve de lluny. Tot i alguns factors recents, com la pandèmia, el diagnòstic és clar. Sense més inversió i una millor planificació, diuen, les llistes d'espera continuaran sent una de les grans assignatures pendents del sistema sanitari català en concret, però també de l'espanyol en general.
Doncs així és el diagnòstic, la situació actual i al cap i a la fi ja el diagnòstic està clar. Aquest augment poblacional i quina és la solució? Augmentar els recursos i ara planificar el que no s'ha fet en l'última dècada. Anem a serveis. Doncs dia avui de sol, temperatures que fregaran els 30 graus a diverses zones, com Ponent, Ribera d'Ebre, litoral de Girona, Conca de Tremp. Sí que a la tarda pot haver-hi petits núvols al Ripollès, Cerdanya, on podrien caure 4 gotes. I el cap de setmana, doncs sol i pugen les temperatures, ambient primaveral i d'estiu. Fins i tot superaran els 30-31 graus a Lleida i a l'interior de Catalunya. També dissabte com diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu, dissabte entre 10 i 15 litres, i diumenge seran més fortes, superiors als 20 litres. El canvi de temps al Pirineu, dissabte i diumenge, serà al voltant de les 3-4 de la tarda. Temperatures actuals a les capitals catalanes, Barcelona 19 graus, Tarragona 20, Girona 24, Lleida 26. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara, 14 graus de temperatura. Anem al trànsit. Primer, una tràgica notícia. Un home de 54 anys i veí de l'Ametlla de Mar que circulava amb una bicicleta elèctrica ha caigut a la carretera local de la seva població d'Ametlla de Mar i a causa de la caiguda ha mort. Es tracta de la víctima número 26 a les carreteres catalanes amb el que portem d'aquest any. Aquest tràgic accident a l'Ametlla de Mar ha passat aquest migdia. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta, la més important, és aquest accident que s'ha produït a la ronda litoral de Barcelona, tocada al nus de la Trinitat, en sentit Besòs. Encara parlem d'un carril tallat al trànsit i aturades de més de 6 quilòmetres entre Prim, Bon Pastor, arribant al nus de la Trinitat. Aquestes aturades destacades, això a la ronda litoral, com us dèiem, en sentit Besòs, són a causa d'un accident a tocar del nus de la Trinitat. A la resta de vies augmenta el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot a la zona del Vallès. Per exemple, a la P7 ja hi trobarem trams aturats de 4-5 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, a la C-17 també, per exemple, aturades intermitents d'un parell de quilòmetres a Mollet del Vallès, direcció Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Les operacions policials contra el tràfic de drogues són habituals. Pràcticament n'hi ha una, si comptéssim ja les policies locals. I, per tant, únicament ja són notícia quan hi ha un volum, és a dir, una quantitat elevada, o també per la personalitat o la feina dels implicats. I aquest matí en tenim dues. Una per la magnitud de la droga incautada i l'altra per la professió dels implicats. Comencem per la primera, quantitat. 1.254 quilos de cocaïna intervinguts. Com portaven la droga? Doncs per via marítima. És una operació d'anys perquè es va iniciar el 2024 i hi ha hagut al llarg d'aquests dos últims anys diverses intervencions contra aquesta banda de narcotraficants que demostra amb aquest cas la seva força. Guillem Castro, quins són els números d'aquesta operació policial?
L'anomenada Operació Padawan s'ha tancat amb un balanç de 13 persones detingudes i el bloqueig de centenars de milers d'euros en comptes bancaris. Escoltem el Francisco Botanas, portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya.
El desmantelamiento, la desarticulación de esta estructura delictiva que trataba de introducir droga en España siguiendo este método y se considera que se trata de una operación importante en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico.
La investigació va tenir un moment clau el 7 d'octubre del 2024, quan els agents van interceptar un camió al recinte portuari. L'actitud sospitosa del conductor, que intentava enviar missatges pel mòbil durant el control, va fer saltar totes les alarmes. En obrir el contenidor, que tenia els precintes manipulats, es van descobrir 1.254 quilos de cocaïna i, sorprenentment, tres persones amagades a l'interior, els anomenats rescatadors encarregats d'extreure la droga de manera segura. L'organització no només es dedicava al tràfic de drogues, sinó que havia creat un complex entramat per netejar els seus guanys il·lícits. Es calcula que havien introduït més de 2,5 milions d'euros en el sistema legal a través de la compra de vehicles de luxe, negocis de restauració i fins i tot l'ús de criptoactius. Durant les quatre fases de l'operació s'han intervingut 12 armes de foc, 8 vehicles i 318.000 euros en efectiu en els 13 escorcolls realitzats. Tots els detinguts, majoritàriament de nacionalitat espanyola, han estat enviats a presó provisional per ordre del Tribunal d'Instància de Barcelona. Amb aquesta operació, les autoritats donen per desarticulada una branca clau que comptava amb la complicitat de treballadors portuaris per moure la mercaderia dins de la terminal.
Gràcies, Guillem. Escoltant el Guillem i els seus números, estem parlant, doncs, d'una banda de pel·lícula. 1.254 quilos de cocaïna. I després els guanys. Els has d'invertir. Els has d'intentar blanquejar amb cotxes de luxe, restauració. I atenció al que ens ha dit el Guillem. Hi havia la complicitat de treballadors al port de Barcelona, perquè en aquest cas era per via marítima. I això és enllace a la segona operació coneguda d'aquest matí. I és que tres treballadors de l'aeroport del Prat no tenien prou amb el seu sou i, aprofitant on estaven treballant, es van implicar presumptament amb una banda de narcotraficants dedicada a l'exportació de cocaïna, en aquest cas, entre els aeroports de São Paulo i el Prat. Podríem parlar, amb el nexe comú d'aquests treballadors, de la cobdícia, no?, de guanyar més diners. Amb aquesta operació, amb aquest annexe entre l'aeroport de São Paulo i el Prat, hi ha un total de 6 persones detingudes. Més detalls, Guillem Castro.
La investigació ha posat al descobert una estructura criminal altament professionalitzada que utilitzava els vols comercials com a via principal per al transport de la cocaïna. El nucli de l'organització a Catalunya comptava amb la figura clau d'un empresari del Baix Llobregat, qui no només gestionava els recursos de la trama, sinó que era l'encarregat directe de coordinar tots els implicats, assegurant-se així que la droga enviada des de l'aeroport de São Paulo arribés a bon port. L'èxit d'aquesta ruta radicava en la complicitat interna a l'aeroport del Prat. Els tres treballadors detinguts presumptament aprofitaven la seva posició i el seu accés a zones restringides per facilitar l'entrada de la substància, evitant així els controls rutinaris de seguretat. Aquesta operació, fruit d'una estreta cooperació internacional amb la Policia Federal del Brasil i la Fiscalia, no només ha permès confiscar la droga, sinó que també ha retirat del carrer armes de foc il·legals que l'organització tenia en el seu poder. Les autoritats consideren que amb aquestes 5 detencions s'ha tallat un canal de subministrament transnacional molt actiu, tot i que la investigació continua oberta per determinar si hi ha més ramificacions d'aquesta xarxa tant a l'estat espanyol com al Brasil.
Gràcies, Guillem, per tots els detalls de dues operacions veritablement importants. I ja que estem en aquest capítol de les intervencions policials contra el tràfic de droga, destaquem que avui s'ha conegut una intervenció de Mossos d'Esquadra amb la intervenció de 65 quilos de haixís i 6 de cocaïna ja preparades per anar al mercat europeu. Els Mossos han detingut a dos homes de 25 i 35 anys sense antecedents penals després d'un seguiment per carretera per diversos municipis del Baix Llobregat. Van veure en aquesta casa que hi havia un vehicle en una zona no habilitada de missatgeria i el van perseguir i finalment en van poder descobrir que aquest vehicle portava droga. Saben on estava amagada? Doncs en l'interior de màquines d'aigua de pressió. Sens dubte que també algun dia podem parlar de la creativitat que hi ha per amagar droga. I d'altra banda, per acabar aquest capítol, els Mossos han detingut a un home de 52 anys a Manresa per tenir més de 400 plantes de marihuana en estat de creixement immaterial, com ara ventiladors i aparells d'aire condicionat en un local de la capital del Bages. Està acusat d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Cues a les oficines d'atenció ciutadana dels ajuntaments de Catalunya. Centenars de persones que estan volent el document de vulnerabilitat per incorporar-lo juntament amb el certificat de penals a la petició de regulació extraordinària que està en terminis telemàtics i a partir del dilluns d'una manera presencial amb cita prèvia al 060. A COPE Catalunya i Andorra, aquest matí el nostre micròfon ha estat a la cua de la ciutat de Lleida ubicada a la Rambla Ferran. Des d'aquesta matinada, centenars de persones fent cua a la seu municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Abel, natural del Perú, porta un any vivint a la capital lleidatana. Avui ha anat a les 6 de la matinada i ens ha confirmat els nervis que han hagut al llarg de la cua.
Bueno, hemos tenido que hacer cola desde muy temprano. 6, 6:30. Pero en la mañana, de algún modo, no había mucho orden, ¿no? Ahora ya se ha organizado la policía y ya hay un poco de orden, porque en la mañana sí tuvo que venir la policía para poner orden. Bastantes nervios, porque efectivamente hay mucha gente que también quiere el certificado de vulnerabilidad, perdón. Pero bueno, llegan unas horas más tarde y pues ahí empiezan los problemes.
Hi ha hagut nervis a primera hora d'aquest matí a la ciutat de Lleida. Les cues són habituals a pràcticament a totes les oficines municipals que hi ha a totes les ciutats catalanes. I és que a hores d'ara aquest informe de vulnerabilitat el desitgen centenars i centenars de persones. Carmen també ens ha reconegut que ha anat una mica abans i ens ha parlat per amb ella la importància que té la regularització.
Sí, mi mamá y yo estamos desde las 5 de la mañana. Bueno, como en caso mío yo soy estudiante y me favorecería mucho en mis estudios en el tema que ya voy a comenzar prácticas y tal. Entonces me conviene por eso. Así que ya tenemos presentada la abogada todo y solo nos falta este certificado.
A Catalunya les previsions apunten que hi haurà 135.000 regulacions de les 500.000 que hi haurà a tot Espanya. Abel ens ha explicat el que significa per ell aquesta regulació, tenir papers, i per milers de persones estrangeres que estan vivint a les nostres ciutats.
El poder tenir un trabajo digno, el poder realizar actividades sin temor a que me pidan o a que venga la policía y me retenga y tenga que haber una expulsión. De algún modo esto beneficia no solo para mí, sino para muchos latinoamericanos, también africanos, también marroquíes, de que de algún modo nos beneficiamos con tener un trabajo digno. Un bienestar para todos, para nuestros hijos, nuestras familias.
Per poder accedir a la regulació, les persones estrangeres han de viure a Espanya abans del 1 de gener del 2026 i amb 5 mesos interromputs d'estada i sense antecedents penals. Per aquest motiu, els consulats de cada país estan facilitant l'informe de penals que serà revisat cas per cas per la policia espanyola. L'administració té 3 mesos per valorar la presentació de les sol·licituds. El termini acaba el pròxim 30 de juny. I al migdia de COPE Catalunya anem cap a la publicitat. Després tornem amb 3 aspectes importants. La C-55 comencen els seus estudis de desdoblament al Bages. L'hàbit dels clubs de lectura, aquest increment, i Tortosa, que busca que les seus 6 quilòmetres de muralla siguin nomenats a Patrimoni per la Humanitat. Aquests temes després de la publicitat aquí al migdia COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el pulpo cocido 400-600 gramos a 12,95 euros la pieza. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam?
Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
25 anys d'espera. Això vol dir des de l'any 2000. I som ja al 2026. És clar, tot té una conseqüència quan parlem d'aquesta gran crisi de la mobilitat que hi ha a Catalunya. I avui, per fi, i hem de celebrar aquests 25 anys d'espera que arribi, s'han presentat els estudis per al desdoblament de la C-55 entre Castellbel i el Vilà i Manresa, que sotmeten a partir d'avui a informació pública. El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, celebra l'inici de l'estudi informatiu i diu que el projecte té la virtut de resoldre problemes històrics.
La virtut per mi del projecte és que a l'hora que desdoblem la C-55 resolem problemes que hi havia a diversos municipis, no? Els enllaços a Sant Vicenç, el pas per Castellgalí, la integració també amb Manresa, i per tant jo crec que la virtut del projecte és que ha trobat la manera de resoldre conflictes històrics que hi ha al llarg de la C-55 a l'hora que desdoblem aquest tram entre Manresa i l'enllaç amb l'autopista C-16.
Hi haurà un pressupost de 170 milions d'euros. L'obra implica un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, la nova variant de Castellgalí i la millora de l'entrada sud de Manresa. La previsió, això sí, és que les obres comencin al 2028 i es pugui posar-se en marxa al 2030. Ja que s'ha esperat a 5 anys, ja és bona notícia que s'activi aquesta nova carretera. I som davant dels grans dies dels llibres. D'aquí una setmana es vendrà 1,5 milions de llibres a tot Catalunya. Diada de Sant Jordi. I a més, també està proliferant el que és la lectura, que és una molt bona notícia. Llegir és un plaer, sobretot si t'agrada, no pel postureo. Bolaño, un gran escriptor xilè afincat a Catalunya, que va treballar en càmpings de Castelldefels, deia que llegint té la sensació de no perdre el temps. I cada dia es llegeix més, que és la gran paradoxa també d'aquest món digital, i estan proliferant els clubs de lectura. Quina és la gran virtut i què significaria aquesta essència dels clubs de lectura, Yolanda Canales?
Els clubs de lectura han deixat de ser una activitat minoritària per convertir-se en un fenomen cultural en expansió. Però què és exactament això, un club de lectura? Doncs, en essència, és un espai on un grup de persones llegeix un mateix llibre i es troba periòdicament per comentar-lo. No es tracta només de llegir, sinó de compartir impressions, debatre idees i, sobretot, construir comunitat al voltant de la literatura. I aquesta combinació, llibre, conversa i vincle social, és precisament el que explica el seu creixement. A Barcelona, per exemple, les dades de les biblioteques mostren que en només una dècada s'ha duplicat la demanda, fins a superar els 20.000 inscrits l'any passat. També s'ha disparat el nombre de clubs, de poc més de 600 al 2016, a més de 1.100 actualment. I aquest auge es tradueix en una realitat molt concreta. Trobar plaça no sempre és fàcil, com ens diu la Pilar, que és participant en un d'aquests clubs de lectura.
Molta demanda. O sigui, si trobes el mail i no fas la demanda de que vols el club de lectura el mateix dia, em sembla ja complicat que te'n donin la plaça.
Les biblioteques continuen sent el principal motor d'aquests clubs. Només l'any passat, a la província de Barcelona, se'n van organitzar més de 13.000 sessions. La majoria són per adults, però també n'hi ha per a infants, que representen aproximadament una quarta part del total. A més, els formats s'han diversificat. N'hi ha de generalistes, però també de temàtics o especialitzats. Un exemple és el club dedicat a llibres prohibits als Estats Units, que analitza obres vetades en escoles i biblioteques nord-americanes. L'Iris Llop, conductora, destaca els vincles dels clubs amb l'actualitat.
Doncs hem fet una primera sessió i la veritat és que ha anat molt bé. Va ser una sessió de molt bona acollida. Vam parlar del Conte de la Serventa, que és un llibre doncs, que la gent sobretot coneix a partir de les adaptacions que se n'han fet, però crec que els va sorprendre també veure doncs, quina era la realitat de la primera obra, no? De l'obra original, i de quina havia estat després l'adaptació o la lectura que se n'havia fet a nivell cinematogràfic.
Aquest tipus de clubs no només fomenten la lectura, sinó també la reflexió crítica sobre el present. I és que, com expliquen molts participants, el debat permet aprofundir molt més en les obres. Però els clubs de lectura no només serveixen per analitzar llibres, també poden ser una eina d'aprenentatge. En el cas dels clubs de nivell bàsic de català, impulsats en diverses biblioteques, serveixen per això, precisament, per fomentar l'ús del català. En aquestes sessions fan servir llibres considerats de lectura fàcil i especialment adaptats per a persones amb dificultats lectores. La Laura Collado, coordinadora, diu que utilitzen precisament llibres adaptats per tal de traure la lectura a tot tipus de públic.
Fem de tot. Hi ha llibres, són llibres adaptats, que es diuen de lectura fàcil, i poden haver llibres que, doncs, que estan escrits i estan pensats per aquesta col·lecció, o també a vegades llegim clàssics universals, des de Madame Bovary o La volta al món en 80 dies. I la gràcia és això, que són, estan adaptats, a vegades hi ha una miqueta d'explicacions de vocabulari al costat, i sempre és una versió més reduïda que l'original. A vegades també ells mateixos, que potser no haurien llegit aquest llibre, s'animen després a agafar la versió original.
I en aquests espais, la lectura també es converteix en una manera de connectar persones de procedències molt diverses. Però més enllà de les biblioteques, el fenomen també ha saltat a altres àmbits. Llibreries i iniciatives nascudes a les xarxes socials han reinventat el format tradicional. És el cas de propostes que combinen literatura i gastronomia amb sopars o vermuts literaris. La Carlota, cofundadora de La Sobretaula, reconeix que els ha sorprès l'interès pels clubs de lectura.
Estem flipant una mica, la veritat. O sigui, al principi ens feia molta por i ara estem veient que hi ha una mica de cua d'espera, llavors sempre intentem buscar com llocs on poder cabre la màxima gent. No ens agrada realment les llistes, espero, si volem que vingui tothom, però si sí, malauradament els restaurants tenen una capacitat limitada, llavors hi ha vegades que hi ha gent que no pot entrar.
Aquestes noves fórmules mantenen l'essència del club de lectura, però hi afegeixen una dimensió més social i experimental. I fins i tot l'àmbit digital s'hi ha sumat. Des de la pandèmia, els clubs virtuals han guanyat pes, combinant trobades en línia amb espais de debat asíncron i ampliant l'accés a més lectors.
It's my... I al migdia de COPE Catalunya i Andorra anem a parlar ara d'una ciutat d'un valor arquitectònic important a Catalunya. Ens estem referint a Tortosa, municipi d'uns 36.000 habitants, segons l'últim cens, capital del Baix Ebre, i que ha presentat doncs, aquest últim mes una candidatura unitària conjuntament amb Palma, Eivissa, Cartagena i Melilla perquè les muralles de Tortosa, de 6 quilòmetres, puguin ser nomenades Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. La candidatura es presentarà l'any que ve, 2027, però primer hi ha un gran treball previ. Saludem a l'historiador César Alcalà. Historiador, benvingut i bon migdia.
Gràcies a tu i bon migdia, Sergi.
Primera pregunta d'àmbit general. Quan parlem de Tortosa, història i arquitectura, ja ens hem de posar de peu, no?
Ens hem de posar de peu directament i, clar, diguéssim, hi ha una part que és fonamental, que és que Tortosa va ser un dels baluars, per dir-ho així, diguéssim, de la repoblació que va haver-hi a Catalunya en el moment que es va reconquerir i es van anar tirant, diguéssim, tota la conquesta àrab cap avall. És a dir, va ser un punt vital per conquerir, diguéssim, els de l'invasió que va haver aquí a Catalunya i a Espanya.
Quan parlem ara de l'actualitat i parlem d'aquesta candidatura unitària de Tortosa, en Palma, Eivissa, Cartagena i Melilla, segons la seva opinió, aquesta candidatura unitària augmenta les probabilitats perquè la UNESCO pugui aquest conjunt de muralles arquitectòniques declarar-les Patrimoni Mundial de la Humanitat. Veu que és una bona solució?
Jo crec que sí, que és una bona solució. Sempre, diguéssim, el conjunt guanya més que la individualitat, no? És a dir, s'està posant de manifest que hi ha un valor històric, un valor que es té que... Bueno, que la UNESCO el té que premiar amb aquest reconeixement, però no només de Tortosa, sinó de tots els altres que es presenten, amb la qual cosa vol dir que nosaltres tenim un patrimoni cultural a nivell de tota Espanya que es té que valorar i jo crec que si, com dius tu, Cartagena, Ceuta, Tortosa i els altres jocs que ho han presentat, evidentment la fortalesa i el, diguéssim, l'anar tots a conjunt, perquè clar, cadascú, jo crec que mirarà per ho seu, però mirar per ho seu també vol dir que mira per ho dels altres, amb la qual cosa, diguéssim, serà la força més, molt més forta, clar.
Ens centrem ara en Tortosa, amb la muralla, els 6 quilòmetres de longitud, per informar els nostres oients. Què destaquem d'aquesta muralla, quina importància té i quin és el seu valor arquitectònic, historiador?
Bueno, aviam, les muralles de Tortosa, la veritat és que tenen una gran importància. Clar, el més destacat de les muralles de Tarragona podem dir que és el castell de la Suda, que avui en dia és un parador turístic, no? Però té una cosa que històricament és molt important, que és l'únic cementiri àrab que ja ha descobert a Catalunya. És a dir, això ja de per si ja té un valor històric molt important en el moment de que tens aquest jaciment, diguéssim, que la gent el pot visitar i que forma part d'un context únic, diguéssim, a nivell general, no? I després, clar, evidentment, tens tots els basaments, les torres, els portals, sobretot el dels jueus, els fortins que van haver-hi, és a dir, són 6 quilòmetres d'una importància cabdal, diguéssim, dita de la història arquitectònica i la història en general, diguéssim, no només de Tortosa, sinó d'una part molt important de la nostra història en general, que va ser, diguéssim, la reconquesta d'Espanya contra els sarraïns.
A més, Tortosa està beneïda pel majestuós riu Ebre i, per tant, sempre és un punt neuràlgic i una ciutat que requereix una visita. Doncs aquesta és una molt bona notícia, primer per la unitat que hi ha i, posteriorment, pel que es proposa, que les muralles de Tortosa, l'any que ve, doncs, puguin optar a ser Patrimoni Mundial de la Humanitat, primer passant les candidatures i després ja optar amb aquesta nominació. César Alcalà, historiador, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya Andorra. Bon migdia.
Moltes gràcies a tu, Sergi. Una forta abraçada.
Doncs aquí tenim el valor històric de Tortosa, del per què es demana, de la seva arquitectura. Però ara, Marc Puerto, volem saber què implicaria per l'economia de Tortosa, doncs, que les seves muralles, aquests 6 quilòmetres de muralla, fossin nomenades Patrimoni per la Humanitat. Quines conseqüències hi hauria per la capital del Baix Ebre, Marc Puerto?
La iniciativa parteix d'una idea clara. Les ciutats emmurallades del Mediterrani comparteixen un relat històric comú fet de conquestes, intercanvis comercials i convivències de cultures. En aquest context, Tortosa, amb un passat que es remunta a èpoques ibèriques, romanes i musulmanes, vol posicionar-se com una peça clau d'aquest mosaic patrimonial. Aquest projecte no es construeix en solitari, sinó que la ciutat treballa al costat d'altres, com Palma, Ibiza, Cartagena o Melilla, amb la voluntat de crear una xarxa transnacional que reforci el valor d'aquest patrimoni compartit. Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, explica la gran oportunitat que pot ser això per la ciutat.
No deixa de ser una gran oportunitat i un reconeixement internacional per part de la UNESCO molt important, que ens ha d'aportar impactes molt positius, un augment notable de visitants, sobretot de visitant estranger, molta visibilitat a nivell global. Tortosa passaria a estar al mapa com han estat altres capitals d'Espanya, no? que tenen grans actius turístics i, per tant, doncs, creiem que és una gran oportunitat, clar.
I és que, més enllà del reconeixement internacional, la proposta té una clara dimensió estratègica. La inclusió en la llista de la UNESCO podria suposar un impuls turístic i econòmic per Tortosa, així com també l'oportunitat per preservar i difondre el seu llegat històric. Les muralles, els castells i els sistemes defensius no només expliquen el passat, sinó que es projecten com a motors de futur. En el cas tortosí, elements com el castell de la Suda, una fortalesa d'origen andalusí que domina la ciutat, exemplifiquen aquest valor patrimonial que es vol reivindicar a escala global.
El castell de la Suda, les seves muralles, correcte, la catedral de Santa Maria, totes les fortificacions i baluarts històrics que tenim. Pensem que tenim tots els anys, que des de fa més de 25 anys, que celebrem la festa del Renaixement, no? De la importància que va tindre Tortosa i el territori al segle XVI, per tant, sí, la veritat és que està ja més que demostrat, però bueno, aquí crec que ara tenim aquesta oportunitat que farà que encara més poguessin arribar més inversió, més finançament.
Amb aquesta aliança, Tortosa no només reivindica el seu passat, sinó també s'inscriu en una narrativa mediterrània compartida. Un relat de muralles que, lluny de separar, avui aspiren a unir territoris sota un mateix reconeixement internacional.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I amb 9 minuts arriba Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Descobreix un secret. Tu també ets un gran del futbol de proximitat, el teu martinenc.
Sí.
Què vas pensar quan vas veure la notícia per Cope que Messi s'havia quedat al Cornellà?
Home, primer sorpresa i després una molt bona notícia, no? Perquè sí, un nom com el de Leo Messi es vinculi a un equip, a un club històric pel futbol català com és el Cornellà, crec que és una magnífica notícia pel Cornellà, pel futbol català i pel futbol en general. Serà avui, Sergi, la nostra notícia de portada. Donarem tota la informació que tenim i ho comentarem també. També parlarem de la jornada Champions que deixem enrere, marcada per les eliminacions del Barça i del Real Madrid. El Barça, que per cert ja ha fet la queixa formal a la UEFA pels arbitratges que considera l'han perjudicat tant el partit d'anada com el partit de tornada en l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid. Parla el Barça al comunicat de perjudici esportiu i econòmic. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga perquè demà tenim un dels partits més bonics de l'any, que és la final de la Copa del Rei. Es disputarà a Sevilla, a l'estadi de la Cartuja. Els protagonistes, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat, ho comentarem també. La selecció espanyola femenina juga demà a Còrdoba contra Ucraïna. És partit de classificació pel proper Mundial, obligada a guanyar la selecció espanyola després de perdre aquesta setmana a l'estadi de Wembley contra Anglaterra. També jornada apassionant tenim avui de bàsquet. El Barça rep el Bayern de Munic al Palau Blaugrana en partit d'Eurolliga. És com una final. Si el Barça guanya, classificarà pel play-in. Si perd, podria quedar fora de la competició. La cita a 8:45 i, per la seva banda, l'Uni Girona juga a Saragossa contra el Fenerbahçe, semifinal de l'Eurolliga femenina, per primera vegada a la seva història. Aquesta cita la tenim a 6:45. I també pendents de la jornada al Godó, avui jornada de quarts de final, ja s'han classificat per semis Medjedovic i Rublev. Ara a 4:00 comença el partit entre Fils i Musetti i després, per tancar la jornada, el partit entre Cameron Norrie i Rafa Jodar.
I jo em quedo escoltant la ràdio, tu aquí, al micròfon blau. El menú m'ha convençut.
Molt bé, me n'alegro. Per aquí em quedo, Sergi, gràcies.
T'escolto, Joan. Ara línia Cope a 3:00, l'entrada de la tarda amb Pilar García Muñiz a 3:05, amb Messi i Cornellà. Tots els detalls amb Joan Batllori a Esports Cope.